Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. Pedro Sánchez deixa l'escó de diputat al Congrés. L'exsecretari general del PSOE hi ha renunciat per no haver d'escollir entre el no a Mariano Rajoy o abstenir-se a la investidura. L'exlíder socialista ha entregat l'acta de diputat hores abans del ple d'investidura al candidat del PP, que rebrà el vistiplau del Congrés amb l'abstenció històrica del PSOE. Un emocionat Sánchez ha explicat les raons de la seva decisió i els seus plans polítics en una compareixença sense preguntes.
De las dos opciones que me da la gestora, no escojo ninguna. No iré contra mi partido, ni iré contra mi compromiso electoral. Dejo el escaño como diputado porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido.
Sense dir-ho explícitament, Pedro Sánchez ha insinuat que treballarà per tornar a liderar el PSOE i recuperar el partit, ha dit, pels militants. Més notícies, Andu Sanoguera.
La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que el seu partit farà una oposició responsable al govern de Mariano Rajoy. Arrimadas ha alertat, però, que el partit taronja seguirà de prop la gestió del futur executiu.
A nosotros nos gusta que empiece una legislatura con un gobierno controlado, con un gobierno obligado a reformar España, y evidentemente ese será el papel de Ciudadanos, una oposición constructiva, responsable, pero evidentemente exigente y controladora.
Ciutadans donarà suport a Rajoy en el debat d'investidura que es farà aquesta tarda.
Per primera vegada en molt de temps, el nombre d'habitants a Barcelona es manté relativament estable, en més d'1.600.000 persones empadronades. Gairebé un 53% són dones i el 30% té estudis superiors. Ho diu l'Ajuntament de Barcelona, que ha publicat les últimes dades del padró municipal. Segons aquests resultats, la ciutat es continua envellint. Ho explica el cap d'estudis d'opinió de l'Ajuntament, Màrius Boada.
La mitjana d'edat és de 44 anys i des de fa doncs, 10 anys que va augmentant mica en mica doncs, cada any. El 1980 aquesta dada era de 37 anys, o sigui que s'ha augmentat doncs, 7 anys en aquest període.
Per primera vegada, la prova d'accés que fan avui 147 graduats en dret per exercir d'advocats es podrà fer en català. Els 14 col·legis d'advocats de Catalunya i el Departament de Justícia feia 2 anys que ho reclamaven al Ministeri. Oriol Rusca, president de l'Advocacia Catalana, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, parla d'un èxit històric.
Per nosaltres és un èxit brutal. Aquí he de reconèixer, sens dubte, la feina que han fet els 14 col·legis de Catalunya i també hem de reconèixer de manera important el mèrit que ha tingut el conseller, el Carles Mundó, a l'hora de treballar-se també aquest tema davant del Ministeri. I, sens dubte, també hem de ser honestos, hem de donar també l'agraïment al Ministeri, que en aquest sentit ha estat sensible al nou ministre.
El claustre romànic del monestir de les Avellanes a la Noguera estrena avui una nova imatge després d'una restauració sense precedents en un monestir que aquest any ha celebrat els 850 anys de la seva fundació. Les obres han posat al descobert elements de l'estructura antiga del conjunt que amb el pas dels anys havien quedat amagats per diferents capes de guix, sutge i brutícia. Les Avellanes, Estela Busoms.
La restauració del claustre ha volgut mantenir l'evolució constructiva de l'element central i més antic del monestir amb més de 8 segles d'història. S'ha canviat tot el sistema de recollida d'aigües pluvials per eliminar filtracions. També s'han segellat les fissures que hi havia a la teulada i a les voltes i s'ha reparat la degradació de la pedra causada per la humitat. La part més complexa ha estat la neteja de les múltiples capes que enfosquien la pedra. El resultat el resumeix el restaurador Ramon Soler.
Era un claustre atrapat. Atrapat i no sabies ben bé de quina època podia ser. Eliminar tots aquests materials i ficar uns arrebossats nous que permet que respirin els elements originals fa que aquest romànic ha tornat a ressorgir.
Aquesta antiga abadia del segle XII, ara propietat dels maristes, és un dels monuments més rellevants de les comarques de Ponent. Hi viu una comunitat de 19 germans i fa també la funció de casa religiosa amb estances per a hostes.
Esports, Oriol Rodríguez.
El Barça celebra avui la seva assemblea general ordinària. Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda. Moment de pausa en aquesta assemblea de compromissaris del Futbol Club Barcelona al Palau Blaugrana. De moment, els moments de més tensió, de més dubte per part dels directius quan ha sortit Qatar i la votació per prorrogar el contracte per una temporada com a patrocinador principal. Molt debat entre els socis, crítics la majoria per renovar aquest contracte, però finalment s'ha aprovat també la renovació de la pròrroga amb Qatar. Després de dinar està pendent l'aprovació de la gestió de la directiva pel cas Neymar i el pacte amb la Fiscalia, que va suposar que el club reconegués la comissió d'un delicte. Si no s'aprovés aquesta gestió, el compromís de la directiva Bartomeu era el de presentar la dimissió. De moment, gairebé 900 compromissaris en el moment més àlgid, un 20% dels convocats en aquesta assemblea de compromissaris al Palau Blaugrana. Xavi Campos, Catalunya Ràdio, instal·lacions del Futbol Club Barcelona.
Mentrestant, en futbol, el Barça jugarà a 3:15 contra el Granada al Camp Nou. Luis Enrique ha convocat 3 jugadors de filial, Marlon, Nili i Alanyard, aturant en canvies baixa. Primer s'acaba l'Sporting a Gijón 1, Sevilla 1. A partir d'un 4:15 a la Berra i al Madrid, a 2:07 a l'Atlètic de Madrid-Màlaga i a segona divisió, Òscar Reus. I en bàsquet, l'escorta del Barça, Pau Ribas, estarà de baixa 9 mesos, un cop ahir el van operar del trencament del seu tendó d'Aquil·les.
Fins aquí les notícies.
Aquest diumenge, el Tot Gira et proposarà un repte. El quart repte de la història del Tot Gira. Hem entrenat maratonians.
Tenia en ment quan tingués o complís 50 anys, doncs fer una marató, no? I, bueno, l'oportunitat de formar part del Tot Gira.
Triatletes.
Ser... Hola, ets el Ferran?
Sí, sóc jo.
Vols ser el triatleta del Tot Gira?
I tant que sí.
Però ara anirem molt més enllà. El que ara us proposarem només és a l'abast d'uns escollits. T'agraden les emocions fortes? Vols explorar els teus límits? Aquest diumenge, 10 de la nit, escolta el Tot Gira. No te'n penediràs.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Aquests solidaris com si hagués caigut del cel. Què tal? Bona tarda a tothom. Avui sabrem com s'ho fan les ONG i el personal humanitari per arribar a tot arreu en tan poques hores. Hem convidat, atenció, el responsable de seguretat aèria de l'aviació humanitària de les Nacions Unides. Es diu José Odini, és uruguaià i ens atendrà des de la seva oficina a Roma. Aquí, assegut a l'estudi, hi tindrem també una dona premiada arreu del món. Es diu Zaina Erheim. És membre de l'Institut de Reporters de Guerra i Pau de Síria i està buscada pel règim de l'Assad i pel Daesh, per ser dona i periodista. I parlarem també amb la plataforma Pobresa Zero, que tenen un encàrrec molt urgent pel Parlament de Catalunya. Vaga de fam al CIE de la Zona Franca, la jungla de Calais, els refugiats explotats per la indústria de la moda a Turquia i un possible bombardeig de Rússia sobre la ciutat d'Alep. La setmana en què s'ha anunciat que dues dones, en nom del poble yazidita de l'Iraq, rebran aviat el Premi Sakharov del Parlament Europeu.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Ai, dues setmanes sense programa i són molts els temes dels que volem parlar. Eva Pineda, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diumenge, 69 immigrants del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona es van declarar en vaga de fam perquè els deixessin sortir abans de ser expulsats. Culmina un mes conflictiu al CIE de la Zona Franca, que se suma al motí que hi va haver al CIE de Luche a Madrid.
La majoria d'aquests amotinats són tots d'origen algerià i han arribat a l'estat en pastera. Els defensa Andrés García Berrio, l'advocat de la campanya Tanquem els CIEs.
Ells van arribar en patera fa 15 dies, 20 dies, 25 dies, són tots d'Argèlia i el que demanen és la seva posada en llibertat. No entenen com, després de jugar-se la vida al mar, ara mateix estan tancats i privats de llibertat.
La protesta dura menys de 24 hores, durant les quals deporten 3 dels vaguistes a Algèria. L'Ajuntament de Barcelona adverteix que aviat tornarà a precintar el CIE per la falta de llicència. No oblidem, però, que el Ministeri de l'Interior té la potestat de reobrir-lo.
I que quedi clar que aquestes persones no són acusades de res, no són criminals. Simplement per una falta administrativa, per no tenir papers, són allà. I si al CIE de Barcelona hi ha 165 interns en aquests moments, fins dimecres, a un altre lloc, a Europa, a Calais, en aquest territori que es va dir, desafortunadament, la jungla, hi havia entre 6.000 i 8.000 refugiats. I'm sitting alone over here, got my eyes full of tears, lost my job, no career, so confused that I fear. Aquest gran assentament d'immigrants del nord de França ja no existeix, ja és història, si bé hi continuen malvivint desenes de menors.
El govern francès ha reallotjat els refugiats, la majoria afganesos, eritreus o sudanesos, en 450 centres d'allotjament repartits arreu del país. El president Hollande ho justifica per raons humanitàries i de seguretat.
Els nostres objectius són clars. Garantir la seguretat dels habitants de Calais, mantenir l'ordre públic i garantir als immigrants, als refugiats, condicions dignes, perquè nosaltres som França.
Són dones subsaharianes rescatades aquesta setmana a alta mar. Canten i criden d'alegria en veure la costa de Sicília, a Itàlia. Elles han tingut sort.
L'ONU ha fet públic que més de 3.700 persones han mort al Mediterrani des de començaments d'any en l'intent d'arribar a Europa. És gairebé la mateixa xifra que en tot l'any passat. L'ACNUR adverteix que hi ha hagut menys intents de creuar el mar respecte de l'any 2015, de l'any passat, però que han estat més mortífers.
És que tocar terra ferma no és sinònim d'arribar a bon port, segons un reportatge de la BBC que destapa l'explotació de refugiats sirians a Turquia, entre altres, a filials de les empreses Zara i Mango.
Un escàndol que hem seguit aquesta setmana. La cadena britànica, la BBC, que ha gravat amb càmera oculta, denuncia desenes de casos de sirians treballant en tallers tèxtils turcs, sovint sense permís de treball, sense protecció i exposats a productes químics nocius. Aquest home n'és un exemple.
Les màquines tenen tots els drets. Si se n'espatlla una, la reparen ràpidament perquè se'n beneficien. Però si li passa res a un sirià, el llencen a terra com si fos un mocador.
La BBC també ha identificat menors d'edat que treballen en producció de roba per firmes britàniques com Marks & Spencer.
I és precisament per denunciar casos com aquest que el Parlament Europeu premia cada any algú que hagi destacat en la defensa de la llibertat de consciència. És el Premi Sakharov que anunciava aquest dijous el president de l'Eurocambra, Martin Schulz.
Dass die Konferenz der Präsidenten soeben den diesjährigen Sakharov-Preis an Nadia Murad und Lamia Aji Bashar verliehen.
Nadia Murad i Lamia Aji Bashar, dues noies iraquianes de la minoria yazidita que s'han convertit en la veu d'aquesta comunitat religiosa perseguida per l'Estat Islàmic.
Ens ho explica l'Ada Domingo, tècnica de relacions internacionals del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions.
La Nadia Murad i la Lamia Gibachar són dues noies de Kochu, a la comarca del Sinjar, al nord d'Iraq. Són yazidites, és una comunitat antiquíssima d'unes 600.000 persones de llengua curta i religió zoroastriana, especialment perseguida pel jihadisme. L'agost de 2014, els terroristes d'Estat Islàmic entraren en el seu poble i mataren totes les dones grans i els homes de qualsevol edat. Les criatures i les dones joves com la Nadia i la Lamia van ser capturades i venudes posteriorment com esclaves sexuals després d'haver perdut a les seves famílies. La Nadia va aconseguir escapar-se el novembre de 2014 i la Lamia l'abril d'enguany. I des de llavors s'han convertit en les portaveus més reconegudes del poble yazidita i s'han dedicat a conscienciar la comunitat internacional sobre l'agonia patida per la seva gent davant les atrocitats de l'Estat Islàmic. Ambdues reclamen a l'ONU i als principals governs del món que rescatin les dones i infants yazidites que, segons els càlculs de les Nacions Unides, avui en dia encara són 3.200 persones que romanen en mans del Daesh.
Doncs el Sakharov ja és aquí. Es lliura en una entrega especial, en una cerimònia, el proper 14 de desembre al Parlament Europeu d'Estrasburg. I com sempre, com cada any, una vegada més els solidaris hi serà. Coneixerem la Nadia i la Lamia. Gràcies, Eva.
Fins després. No more blues. I'm going back home.
Tot plegat, i perquè cadascun d'aquests episodis que ara hem intentat resumir tenen molt més a veure del que sembla, avui el comentari dels que més en saben dels solidaris l'hem demanat al director de la revista ONGC, en Francesc de Dalmases.
A principis del segle XXI es va fer familiar un concepte, globalització, que posava en evidència un fet que havia passat sempre, però que només fins llavors una majoria en vam ser plenament conscients. El món està interconnectat. Tot allò que fem i diem a casa nostra, o no fem i callem, afecta el conjunt del planeta. Aquesta setmana n'hem estat testimonis perquè un seguit de fets aparentment aïllats s'han convertit en un nus que ens cal desfer i superar. Perquè quan els interns d'un CIE fan vaga de fam, només ens estan recordant que no poden existir presons per faltes administratives fruit d'una normativa arnada i xovinista. Perquè algunes d'aquestes persones que han acabat dins d'un CIE també haurien pogut acabar en un taller tèxtil de Turquia com a carn de treball barata per ser refugiats i no tenir papers. I cosirien els jerseis que lluirem orgullosos aquest hivern de marques ben conegudes i nostrades. I aquest estat que diem que és nostre i que sentim tan lluny, l'espanyol, també omple els tallers clandestins de Turquia i el CIE de Barcelona, quan omple de combustible els portaavions de l'armada russa que travessen el Mediterrani per bombardejar l'Ebre. Tot això ha passat aquesta setmana i tot això és possible per la nostra indiferència. Actuem, queixem-nos i deixem ben clar que nosaltres no som d'eixe món, perquè si no, en serem plenament còmplices. I sí, clar, també hem tingut una bona notícia i prou interconnectada amb això que expliquem. Hem sabut que el Premi Sakharov d'enguany serà per les activistes yazidites Nadia Murada i la Mia Agi Bashar. Al capdavall, elles dues sí que dibuixen el món interconnectat que voldríem. L'altre món possible.
L'altre món possible. Ara ho deia el Francesc, un comboi de la flota russa amb un portaavions al capdavant navega cap a Síria o ja hi és per sumar-se a la campanya de bombardejos sobre la ciutat d'Alep, la segona ciutat del país on 250.000 persones viuen assetjades a la zona est controlada pels rebels. De Síria ve la següent convidada avui als solidaris. És la Zaina Erheim. És dona, és jove i és periodista. Una combinació perillosa en una guerra on la informació contrastada és un bé escàs. En 2 anys, Erheim ha format més de 100 joves en el periodisme al seu país. Un terç eren dones. I ha contribuït a engegar-hi diaris i revistes. És la coordinadora de l'Institut de Reporters de Guerra i Pau i és la cofundadora del Comitè de Coordinació Local a Síria. Té només 31 anys, ha rebut el premi Peter Meckler de Periodisme Valent i Ètic i el premi Índex de Censura sobre la Llibertat d'Expressió. I va ser a Catalunya convidada per la Diputació de Barcelona en el cicle Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Merhaban bikum fi Catalunya, Zaina Erheim.
Benvinguda a Catalunya, Zaina Erheim.
Thank you.
Gràcies.
You are young, you're a journalist and you are a woman.
Vostè és jove, és periodista i és dona. És una provocació al règim de l'Assad?
I'm not that young, but
no sóc tan jove, però gràcies.
I think being a journalist on its own.
Ser periodista, de fet, ja és un repte en si mateix. Estic perseguida per 3 branques diferents de la seguretat del règim de l'Assad, perquè sóc periodista independent, perquè em nego a formar part de la propaganda del règim. És difícil aquesta independència quan ets a les zones controlades pel règim.
And I think also being a woman put another layer of difficulty.
I per descomptat, ser dona ha afegit encara un grau més de dificultat per la mentalitat conservadora de la societat siriana que té tradicions molt estrictes.
So even studying journalism, it was a challenge for me.
Poder fer els meus estudis de periodisme ja era un repte perquè vaig haver d'anar a Damasc, lluny de la família, i a viure pel meu compte, en contra del que diu la tradició.
Your family.
La seva família va entendre aquesta decisió seva?
Well, not all of them.
No tots.
L'única
que em va recolzar quan vaig dir que volia fer periodisme va ser la meva mare. La majoria, de fet, em deien que el periodisme era per dones molt independents, que em quedaria soltera, que ningú es casaria amb mi, perquè aquesta és la imatge que es té dels periodistes en la meva societat i especialment de les dones periodistes.
You are now I think under surveillance, under
ara vostè està vigilada, està sota control estricte del govern sirià, oi?
I can't go to any of the regime controlled area, yes.
No puc entrar a cap zona controlada pel règim.
You are risking your
la seva vida perillaria.
In the regime controlled areas, I will be definitely detained.
A les zones controlades pel règim, sí, definitivament. Em detindrien, em torturarien fins la mort.
But as all the civilians who are living there,
i a les zones rebels, el règim no en pot fer res, però com tots els civils que hi viuen, l'amenaça ve del cel, per les bombes i els míssils.
So where do you live now?
I ara on viu?
Can you say?
Es pot dir?
Sí, sí.
For the last couple of months I've been living in South Turkey.
Els darrers dos mesos he viscut a Turquia.
But very recently the British authorities had seized...
Però fa poc les autoritats m'han anul·lat el passaport sirià perquè el règim ha denunciat que era robat. Així que ara mateix no sé on visc. Estic en una mena de bloqueig i no sé ben bé què faré.
You are now in Barcelona.
I ja sap on anirà quan marxi de Barcelona?
I was supposed to be flying back to Turkey.
Se suposava que tornava a Turquia, però em temo que ja no, perquè ja no tinc el passaport que duia el segell de sortida i les autoritats turques em poden detenir o posar-me problemes. Així que probablement tornaré a Londres fins que trobi una solució.
That sounds terrible.
És que em sembla terrible.
It is terrible. I have
és terrible. És terrible perquè tinc una filla de 7 mesos que se suposava que venia amb mi durant dues setmanes i ara no pot veure el seu pare. Hem deixat la nostra casa allà i no sabem si podrem tornar a Turquia.
It really came out of sudden and it was
ha sigut tot tan de sobte. I és molt empipador perquè les autoritats britàniques saben qui sóc. Tenen el meu antic passaport, saben que no és robat i que la denúncia del règim és falsa. I en contra d'això han decidit seguir les normes i contradir la meva versió.
You are a little bit critic with the way.
Vostè és bastant crítica amb la manera com les ONG occidentals treballen en la crisi de Síria. Diu que no se sent representada.
Here's your microphone.
Doncs ara té l'oportunitat d'explicar-se. El micròfon és tot seu.
I believe most of the Western media is only focusing on...
Crec que la majoria de la premsa occidental només es centra en els refugiats perquè ara venen als seus països. Però no parlen dels milions de refugiats que viuen a països veïns com ara el Líban, Turquia o Jordània. I només es va convertir en una crisi quan aquesta gent va arribar a les portes d'Europa, encara que ja fa anys que hi ha altres països que ho estan patint. Qualsevol cosa que tingui a veure amb l'estat islàmic o l'esclavatge sexual sempre és portada. Si l'estat islàmic mata un cooperant, també surt a tots els mitjans internacionals. Però si aquest mateix cooperant el mata al règim de l'Assad, no ho diuen enlloc. I això em sembla de doble moral, perquè crec que ho fan per espantar la gent amb el monstre de l'estat islàmic. I en canvi, la causa primera de l'existència d'aquest estat islàmic encara hi és, i és Bashar al-Assad. I això no ho diuen, i és molt decebedor.
I know a couple of journalists, international journalists.
Conec un parell de periodistes internacionals que fa temps que intenten informar del que passa als hospitals de la zona, però els costa molt poder publicar les seves històries perquè els mitjans no hi estan interessats.
Syria banned international press and media to inform from the inside.
Perquè Síria va prohibir l'entrada de premsa internacional que pogués informar des de dins. Per això vostè va decidir convertir-se en una mena de professora, no? de formadora de periodistes ciutadans. Què és això del periodisme ciutadà?
Since 2011, usually we don't have that many journalists even before the revolution.
Des del 2011 no hi ha hagut gaire periodistes. De fet, tampoc abans de la revolució no n'hi havia gaires. Recordo que a la facultat només n'érem 100 a la promoció i només n'hi ha una de facultat de comunicació en tot Síria. Per això quan va esclatar la revolució molta gent va pensar que si no gravaven les manifestacions és com si no haguessin existit.
At that time they started asking those.
Llavors van començar a fer-ho amb els mòbils, a parlar amb els pocs periodistes professionals que coneixien i preguntar-los com podien millorar els vídeos, com fer arribar aquestes imatges a la premsa, i així van poder millorar les seves poques habilitats periodístiques per poder informar tothom.
So I wanted to help and I wanted to help in something that I understand and I'm good at.
Jo volia d'alguna manera aportar allò que sabia fer, que era el periodisme. Per això vaig començar a ensenyar principalment premsa escrita i a com fer reportatges, perquè eren els dos punts més importants i interessants per als activistes. I en els darrers 5 anys aquests activistes s'han convertit en la principal font d'informació de la premsa internacional en general.
And who do you teach to you that?
I a qui ho ensenyava tot això? Als seus veïns, a la gent jove, a tota aquella gent que no ha tingut l'opció d'anar a una escola de periodisme, suposo.
Sí. De fet, molts eren universitaris, però també n'hi havia que tenien una botiga de barri, un de queviures, eren fusters... Gent de diferents oficis que es trobaven de cop i volta fent de periodista ciutadà. D'homes n'hi havia que ja tenien una certa experiència, perquè sobretot a les ciutats del nord no hi havia dones periodistes, o només una, de fet, que jo recordi. Per això vaig decidir ensenyar també aquelles dones que es van mostrar convençudes de fer-ho. Mestresses de casa, professores... Vam començar pels conceptes més bàsics i ara són veritables periodistes que publiquen a diferents mitjans.
That's interesting because
I això és interessant perquè vostè les va empènyer a explicar les històries quotidianes de la gent. Són aquestes les històries que quedaran el dia de demà quan s'expliqui què va passar a Síria?
Exactly. This was the main idea, especially...
Exacte. Aquesta era la idea. Sobretot un blog d'internet que van posar en marxa escrit per dones. Volia documentar la història de Síria a partir d'ara. Perquè sé que els vencedors, que seran homes en la majoria, la manipularan. Oblidaran el paper de la dona i la vida diària més enllà del front. Per això no volien comptabilitzar quantes bombes han caigut ni quanta gent ha mort, perquè d'això ja se n'ocupen els activistes de drets humans. El que volem és documentar la vida diària.
How the women are living, the domestic violence,
la violència domèstica que ha crescut amb la guerra, l'escola, l'educació, la por, les pèrdues. Aquests testimonis personals seran també part de la història de Síria, amb el punt de vista de les dones.
One third of your reporters are women.
Diu que un terç dels seus periodistes són dones, només un terç. És un petit èxit en la igualtat de gènere, això?
I think it's a big success.
Bé, crec que és un gran èxit, perquè cap d'aquestes dones tenia experiència en escriure ni en periodisme de cap tipus. Pensi, mai havien provat d'escriure res i van haver de començar des del principi. Però estaven molt interessades i si visiteu el nostre blog, Damascus Buró, veureu que qui escriu són dones, la majoria.
There are other women on the other side, on the opposite side, who decided to...
Però a l'altra banda també hi ha dones que han decidit aliar-se amb l'Estat Islàmic i moltes d'elles venen d'Europa. Què en pensa?
I don't have any experience.
No tinc experiència al respecte. L'última vegada que vaig estar en una zona controlada per l'Estat Islàmic era el desembre del 2013 i en aquell moment hi havia molts guerrillers sirians que s'havien unit a l'Estat Islàmic a Raqqa. Però no era l'única autoritat allà. Recordo que hi havia unes noies molt potents que solien passejar-se amb el cap descobert per davant de la base de l'Estat Islàmic i les que anaven tapades, tot i així es pintaven els llavis amb colors molt intensos. Era com una guerra no declarada en resposta a ells. Però, malauradament, quan l'Estat Islàmic va prendre la ciutat, van expulsar els guerrillers i a elles les van reprimir.
That was a kind of a rebellion.
Suposo que era una manera de rebel·lar-se, oi? Parlim de les dones rebels de Síria. Aquest és el títol del documental que vostè va dirigir l'any passat.
Yeah, it is part of the documenting Syrian history through the women's eyes.
Sí, també és part d'aquest projecte per documentar la guerra de Síria amb visió femenina. Vaig voler captar aquesta feina de les dones d'una forma visual. Ara no volíem emetre-ho per televisió per preservar la seguretat d'algunes d'elles, però ho volíem guardar, sobretot de cara al futur. I volia capturar aquest patriotisme de les dones sirianes que s'han quedat a viure allà per donar sentit a totes aquestes coses horribles que estan patint. Com tothom, han d'afrontar la mort, els bombardejos i totes les escenes terribles que es veuen per televisió. Però elles, a sobre, tenen dificultats addicionals pel simple fet de ser dones.
I hope we have the opportunity to see it here in Catalonia.
Doncs a veure si tenim ocasió ben aviat de veure-la aquí a Catalunya.
Can we talk about your own story?
Em deixa que parlem de la seva història personal. L'any 2011, vostè era a Londres fent uns estudis quan va començar la guerra al seu país i va decidir tornar a Damasc. Li va passar pel cap quedar-se a Anglaterra per la seva seguretat?
No, not that time, and I hope not now.
No, ni llavors ni tampoc ara. Quan vaig marxar de Damasc per estudiar el màster, tenia clar que volia tornar a casa. Viatjava molt en aquella època. M'agradava molt viatjar, però sempre amb la intenció de tornar a casa. I, per desgràcia, ara no puc ni tan sols somiar de tornar-hi mentre l'assaig sigui allà. Com et deia, Vull tornar a Damasc simplement perquè és casa meva i perquè vull ajudar els meus col·legues periodistes.
After that, when you return to Damascus,
i en aquell moment, quan va tornar a Damasc l'any 2013, vostè se'n va anar...
Vaig tornar al nord, a la zona rebel. L'any 2011 va ser l'últim cop que vaig estar en una zona controlada pel règim. En aquell moment, uns amics meus van ser detinguts i vaig tenir por de tornar a les zones del règim.
Però en aquell moment, molts mitjans internacionals ja li demanaven col·laboracions, o no?
I was already working 2013.
Jo, de fet, treballava ja en aquell moment per la BBC i vaig estar ben bé un any. Ara treballo com a coordinadora de projectes per l'Institut de Reporters de Guerra i Pau. La major part del temps el que faig és d'intermediària entre la premsa internacional i els periodistes ciutadans locals. Jo ja no vull fer informatius, no m'hi veig amb cor. Prefereixo escriure testimonis personals i documentar el que fan els altres.
You say that your last time in that areas was in 2011 and...
Diu que l'últim cop que va anar a aquella zona va ser l'any 2011. En aquell moment, la guerra tenia dos fronts molt clars, però avui dia hi ha molts més actors implicats. S'ha complicat molt. Quines solucions hi veu, tenint en compte que molts d'aquests actors són membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides?
Miri, és molt decebedor que aquests membres del Consell de Seguretat, amb dret de veto, siguin els que estan cometent crims contra la humanitat al nostre país. No parlo des del punt de vista polític, sinó l'humanitari. Primer de tot, s'han d'aturar els bombardejos aeris. Cal neutralitzar la coalició entre els russos i el règim. Això salvaria moltíssimes vides civils, perquè aquesta és la principal causa de mort. Quan haguem aturat les morts, llavors podem negociar el que faci falta, però primer ajudar els civils a recuperar l'estabilitat, a cobrir les necessitats bàsiques, a tenir menjar a les zones assetjades. Parlem de les coses més bàsiques de la vida.
Is it not alarming enough?
Però que no és prou alarmant el que està passant a Alep ara mateix.
We have to ask Russia.
Això ho hauríem de preguntar a Rússia, perquè són els màxims responsables, juntament amb l'Iran i l'Assad, esclar.
And at the same time, here in Europe...
I al mateix temps, a Europa, veiem com hi ha molta gent que intenta entrar, que volen venir per raons de seguretat, però no els deixem passar. Suposo que deu saber que a l'estat espanyol no hi ha manera de desbloquejar l'arribada dels refugiats, malgrat que hi ha molts ciutadans que s'hi han mostrat favorables.
Well, I believe you have a solution. If you don't need...
La solució ja la tenen. Si no volen ocupar-se de la crisi dels refugiats, simplement ofereixin una alternativa. Facin que els seus països siguin segurs. Pressionin la comunitat internacional perquè els doni un territori segur i així no voldran venir. És la solució més fàcil. Si s'aturen els bombardejos de l'aviació, estic segura que milions de refugiats tornarien a casa en comptes de fugir a altres països. Participin i pressionin per una solució política. Pressionin per posar fi a les massacres i llavors s'hauran d'ocupar de menys refugiats.
Always a light in the path.
Sempre és inspirador escoltar gent com vostè al programa. Zaina Erheim, moltes gràcies.
Thank you.
Gràcies.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Quatre músics, quatre animals, hem arribat per portar.
Hola, sóc l'Albert Gràcia, director de la companyia Pot Teatre de Femarec. Us convidem a la representació solidària del musical Els Músics de Bremen in Concert, que farem el proper dia 5 de novembre per recaptar fons per lluitar contra el càncer. Som una companyia formada íntegrament per actors amb discapacitat que lluita per la plena inclusió en el món cultural. Recordeu, Els Músics de Bremen in Concert, el dia 5 de novembre al Teatre La Sala de Rubí. Per saber com aconseguir entrades donatiu, entreu a femarec.cat o oncolligat.cat.
Quatre músics genials, quatre amics de veritat, som els músics de Bremen.
Us esperem.
Catalunya Ràdio.
Els carrils bici et permeten arribar a tot arreu de forma saludable. Descobreix com l'AMB està creant una gran xarxa ciclable metropolitana al suplement. Dissabte 29 d'octubre a les 10.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, pollastre de corral preparat per rostir a només 3,95 € al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Tot l'escalf d'una afició i 100.000 veus amb un sol nom. Ara a casa teva. Per primera vegada, Mundo Deportivo t'ofereix una manta polar del Barça amb una imatge real de l'estadi. Cobreix-te amb el Barça i sent a casa tota l'escalfor del Camp Nou. Aconsegueix la manta polar fotogràfica del Barça. La cartilla, 29 i 30 d'octubre, Mundo Deportivo.
En Motortown, tu taller de confianza, encontrarás siempre precios bajos en todos los neumáticos. Y además, hasta el 1 de noviembre, te llevas gratis un seguro antipinchazos al comprar cualquier neumático Continental. Más información y cita previa en motortown.es. Motortown, tu taller de confianza del Corte Inglés.
Temporada alta, Festival de Tardor de Catalunya. 100 espectacles de teatre, música, dansa, circ i creació contemporània.
A Girona i Salt, fins al 4 de desembre.
Un festival de projecció internacional i motor de la creació escènica del país.
30 espectacles internacionals, 61 d'autoria catalana.
Programació i venda d'entrades a temporada-alta.net.
A França em vaig infiltrar a Estat Islàmic amb una càmera oculta. Us ensenyaré com són realment els seus militants europeus. Sabreu ben bé què tenen al cap.
L'Infiltrat, un reportatge estrena a televisió. 30 minuts a TV3, diumenge a la nit. I després, a Emergències, el rescat d'un boletaire perdut durant 5 dies.
Catalunya Ràdio.
Chiricu e mambo,
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat. Solidaris. Amb Adrià Bas.
Poseu-vos en situació. Som a l'Iraq, en una ciutat com Mosul, que aquests dies està sent assetjada i de la que milers de famílies han de fugir. Poseu-vos a Síria. Quanta gent ha hagut de marxar perquè del cel plovien bombes.
Ça fait plus de 2000 ans, donc on y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque, car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon.
En un context de crisi humanitària, la via més ràpida i efectiva per fer arribar l'ajuda humanitària també ve del cel, ve dels avions. A Madrid s'ha clos aquesta setmana el Congrés Mundial d'Aviació Humanitària de les Nacions Unides, del Programa Mundial d'Aliments. I avui ens plau als solidaris saludar un pilot, una persona que en aquests moments és el responsable de seguretat aèria del Servei d'Aviació Humanitària del Programa Mundial dels Aliments i de les Nacions Unides. És el senyor José Odini. Senyor Odini, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me disculpas por no hablar catalán.
No, endavant. Expressis com vostè vulgui.
Muchas gracias.
Senyor Odini, ¿en qué consiste el Servicio de Aviación Humanitaria propio de las Naciones Unidas?
El Servicio de Aviación Humanitaria de Naciones Unidas es en realidad un servicio común a toda la comunidad humanitaria, incluyendo organizaciones no gubernamentales, las agencias y organizaciones de Naciones Unidas, los colegas que hacen la implementación del trabajo en el terreno profundo, así también como diplomáticos y representantes de países donantes que se encuentran en el terreno. Para dar un ejemplo, más del 50% de los usuarios del servicio aéreo humanitario son organizaciones no gubernamentales.
Y sirven para el traslado de su personal humanitario, ¿verdad?
Eso es correcto. Es un servicio que se monta en forma inmediata en situaciones de crisis, a veces por periodos cortos, como en el caso del terremoto de Haití, donde estuvimos un poco más de un año, y a veces por muchos años, como es el caso de la actual República del Sur de Sudán, donde hace ya un par de décadas que estamos trabajando, para darle el acceso a lugares remotos y de muy, muy difícil acceso a los trabajadores humanitarios. El acceso se puede ver limitado por las siguientes razones y justificando de esa manera el uso de la aeronave o del helicóptero. Puede ser, como usted lo ha dicho, por razones de conflicto Y también se puede dar porque la infraestructura está dañada y no hay forma de acceder a zonas donde hay epidemias o hay hambrunas. También, por ejemplo, razones de seguridad, donde hay conflictos de larga data, donde hay conflictos esporádicos, y el uso de la carretera puede derivar en el secuestro del personal humanitario.
L'any passat, l'any 2015, un servei que va servir per evacuar 1.831 persones de diferents llocs del món, de fins a 317 destinacions, que va servir per transportar gairebé 300.000 passatgers d'aquest personal de les Nacions Unides i de la gent de les ONGs que es movien d'un lloc a l'altre, i per transportar també, i aquesta també és una de les feines que fa aquest servei, gairebé 6.000 tones d'ajuda humanitària, d'alimentació, de material sanitari, etc, etc. És també al servicio de aviación humanitaria a quien le corresponde hacer aquello que a todos nos aparece como en el imaginario, ¿no? Estos aviones que en algún punto del planeta se acercan a la población y lanzan ayuda humanitaria desde el aire. ¿Es también un servicio vuestro?
Eso es correcto. Comúnmente llamado en inglés el airdrop o el lanzamiento de carga aérea. Se utiliza en casos realmente extremos, como es el caso de Siria hoy, el que usted nombró.
Es menos habitual de lo que parece.
Es menos habitual debido a su altísimo costo. La carga se lanza desde una altura mínima posible, que puede ser alrededor de los 300 a 500 metros de altura.
Claro, para que no se estropee.
Pero en un caso como hoy el de Siria, por ejemplo, donde hay riesgo para las aeronaves y sus tripulantes, se lanza desde una gran altitud. Y allí es donde aún se hace más difícil, sin embargo, la efectividad que se logra de alcanzar el blanco deseado, de poner los elementos de comida y medicina cerca de la población, se logra en un 100% sin ningún tipo de duda. Y además es sumamente técnico, dado que requiere equipamiento especial, como en este caso quería mencionar, la carga que se lanza desde gran altura amortigua su choque final con el terreno para la seguridad de los elementos que se lanzan, con un equipamiento desarrollado en España.
Ah, mira, y en esos casos, ¿cómo se decide el punto en el que deber lanzar esa mercancía?
Se decide de manera de que el acceso a ese lugar sea seguro. Se marca el terreno, se lo aísla con un equipo que se posiciona en tierra previo al lanzamiento, y como usted comprenderá, dentro de una zona de conflicto eso requiere una coordinación sumamente delicada que se hace con los elementos que se encuentran en tierra, y a veces en lugares que están realmente aislados, como pudo ser en el sur de Sudán debido a las enormes inundaciones que tiene cuando el Nilo se desborda, no hay una zona de conflicto, entonces el equipo que va a organizar y controlar la distribución de la carga se la transporta en un avión pequeño a la misma zona previamente. Se lo deja allí con el equipamiento de radio, ellos marcan el terreno, luego se hace el lanzamiento, se encargan de la distribución y se los recupera al final del día.
Señor Odini, tanto para el transporte de pasajeros como para el de mercancía humanitaria, ¿cómo se garantiza la seguridad de estos vuelos? Es decir, cuando un avión de estos sobrevuela un país en conflicto como Siria, ¿tiene algún tipo de protección jurídica que lo haga especial con respecto de un vuelo comercial habitual al uso?
Desde ya que estas aeronaves vuelan con un código de Naciones Unidas y por lo tanto están protegidos por las regulaciones internacionales que son aplicables en este caso.
¿Es aviación militar?
No. El Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas es aviación puramente civil y además se rige por los principios humanitarios de intervención. Uno de ellos, la neutralidad.
De ahí la importancia de garantizar esa seguridad para que ese avión llegue a donde debe llegar y que la gente que viaje en él también lleguen sanos y salvos.
Es cierto, y hay todo un equipo que trabaja en el área de seguridad aérea y se encarga de la coordinación previa con los operadores aéreos. no se asume un riesgo que no esté controlado en ningún momento. Se trata siempre de transportar al trabajador humanitario a los lugares más remotos donde la ayuda es imprescindible, pero llevarlo y traerlo en la más absoluta seguridad.
Usted hablaba antes de Síria y de Sudán del Sur com els dos països on ara es concentra la major part del servei d'aviació humanitària, però a quins altres països estan donant servei en aquests moments? Quines són les altres emergències en les que vostè està coordinant aquesta seguretat aèria?
Entre otros, puedo mencionar países como Yemen, donde hay una situación de seguridad de alta tensión, países como la República Democrática del Congo, la República Central Africana y también países un poco más alejados del entorno europeo, como por ejemplo Afganistán. En este momento, y a raíz del desgraciado evento adverso meteorológico que afectó el país, nos encontramos también desplegándonos progresivamente en Haití, seguramente por un periodo de tiempo limitado, pero trabajando en forma intensa para ayudar a la gente que está necesitando. Hoy tenemos operaciones activas en 13 países diferentes.
¿Y todo esto cuánto cuesta, señor Odini?
El costo de la aviación es naturalmente elevado y obviamente se utiliza con criterio y como último recurso. Si hay otra manera de costo inferior de transportar o facilitar la ayuda humanitaria, siempre se va a usar otra solución y no la aviación. Sin embargo, la urgente necesidad y la emergencia justifican el uso de la aviación. Y son países donantes los que, gracias a ellos, la intervención humanitaria es posible.
Cuando una ONG quiere apoyarse en ustedes, ¿hay alguna manera que tienen directamente de contactarles o es todo un contacto gubernamental el que hay que hacer?
Cuando la ONG se encuentra presente en uno de los países de conflicto, el servicio es abierto a todas ellas e inmediatamente se ponen en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a nivel local, en el país donde estamos operando, o lo pueden hacer a través del Programa Mundial de Alimentos y su sede en Roma. Y obviamente la información la van a encontrar en la correspondiente página web www.wfp.org.
WFP, The World Food Program, .org. Aquesta és la pàgina web. Avui hem volgut saber com funciona una mica més de prop aquesta eina tan interessant, que és l'aviació humanitària. Senyor José Odini, responsable de seguretat aèria del Servei d'Aviació Humanitària del Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Muchísimas gracias y quiero despedirme de la audiencia mencionando las palabras de nuestro colega del Programa Mundial de Alimentos en Madrid, Antonio Salor Pons, quien dijo: la aviación humanitaria salva vidas, no deja a nadie atrás y refuerza la dignidad de las personas más vulnerables. Hasta siempre. Here in this worn and weary
land, where many a dream has died. Hola, sóc la Salut de Cal Estruc, la fàbrica d'arts en viu de Sabadell. Avui a les 9 del vespre tenim programat l'espectacle Mos Maiorum, el fenomen de la immigració a escena, amb Alba Valldaura, Ireneu Tranis i Mariona Naudin. Es tracta d'una proposta teatral que denuncia les morts de milers de persones durant la seva travessa pel Mediterrani quan intenten arribar a Europa. I tot això, doncs, a partir de testimonis i entrevistes reals, personatges tan desesperats que arrisquen la seva vida per arribar al nostre continent. En fi, que no us ho perdeu, encara queden entrades i si voleu més informació i també per comprar les entrades podeu anar a la web de l'Estruc, l'estruc.cat. Moltes gràcies. We were made to fly.
La plataforma Pobresa Zero, Justícia Global, ha fet balanç de les desigualtats al nostre país amb motiu del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, que s'ha commemorat el dia 17 d'octubre. Al manifest, les 3.200 entitats membres denuncien l'incompliment dels acords aprovats l'últim ple d'emergència social que es va fer al Parlament ara fa aproximadament 7 mesos. Aquell ple va donar llum verda a 273 mesures, 273, començant per ampliar de 70 milions d'euros la dotació per a la renda mínima d'inserció amb l'objectiu d'equiparar-la als nivells que tenia l'any 2010. Doncs ara en parlarem. Sònia Fuertes, portaveu de la plataforma Pobresa Zero. Benvinguda als Solidaris, com estàs?
Hola, bon dia.
És la Sònia, subdirectora de l'àrea d'inserció social de la Fundació Salut i Comunitat, i participa també en altres plataformes com les Entitats Catalanes d'Acció Social, les ECAS, la Taula del Tercer Sector i Dones Directives i Professionals per l'Acció Social. I com a portaveu d'aquesta plataforma, Sònia, digue'm sí o no, s'han incomplert les mesures que vosaltres demanàveu en el manifest de l'any passat?
Sí, podríem considerar que sí.
Sí. Sapiguem quines són les peticions que han lliurat al Parlament.
Treball.
Salari mínim de 1.000 euros. Combatre precarietat, temporalitat, bretxa salarial de gènere i falses jornades parcials.
Educació.
Apujar la inversió per assolir el 6% del PIB el 2017, que fixa la Llei d'Educació Catalana.
Prestacions.
Firmar un pacte amb els agents socials per reduir les desigualtats i garantir a tots els catalans la renda garantida de ciutadania.
Habitatge.
Invertir en habitatge l'equivalent a la mitjana de transferències per vivenda de la Unió Europea, és a dir, al mínim, el 0,6% del PIB. Recuperar el lloguer llarg o indefinit i també regular el mercat per evitar l'especulació.
Sanitat.
Integració de l'atenció social i sanitària. Revertir l'efecte de les retallades en les llistes d'espera i copagaments.
Fiscalitat.
Apujar la progressivitat del tram autonòmic de l'IRPF. Recuperar l'impost de successions i donacions. Lluitar contra el frau i l'elusió fiscal.
Migració.
Garantir l'empadronament a tot resident a Catalunya, encara que no tingui domicili fix. Tancar el centre d'internament d'estrangers de Barcelona i desenvolupar el pla de protecció internacional amb pressupost per atendre les persones amb dret d'asil.
Sònia, la consellera d'Afers Socials i Família, la senyora Dolors Bassa, diu que sí, que ja s'han executat el 86% dels acords, tot i que encara queda molta feina per fer. Com s'explica aquesta disparitat de criteris?
A veure, en primer lloc, hi ha una qüestió, tu abans em preguntaves sí o no, jo he dit que s'han incomplert, però és cert que hi ha en algunes qüestions on s'ha treballat i s'està treballant molt, això també ho hem de dir. I com s'explica la disparitat? A veure, d'una banda perquè resulta molt difícil en general en polítiques socials i en aquest cas pel que fa a les mesures que es van establir en el ple d'emergència, avaluar realment en quin grau de compliment estan. És molt complicat després a l'hora de mirar els pressupostos des del nostre sector, des del tercer sector social, veure efectivament quines són les partides que s'han anat destinant a cada cosa. Llavors hi ha una qüestió de caire metodològic que ens dificulta fer aquest seguiment. Ara bé, hi ha algunes qüestions que nosaltres estem treballant en un document i en aquesta comissió de les 273 mesures hi ha moltes que ja ho posa, que estan en estudi, que estan en procés, però no sabem en quin grau de compliment de procés estan, que estan subjectes a disponibilitat pressupostària, com no tenim pressupostos no s'han pogut executar. Per tant, ja veiem que hi ha moltes coses que no s'han pogut fer o no sabem en quin estat de compliment estan. I després hi ha una altra qüestió que nosaltres l'hem anat reiterant. Vull dir, si qualifiquem una situació d'emergència requereix d'una resposta adient per aquesta qualificació, però ha de ser una resposta molt més contundent. I ha d'anar també a operar un canvi transformador del model social, no un canvi pal·liatiu. O sigui, nosaltres, i això és molt important, considerem que algunes qüestions, si ara les arreglem només per atendre la situació particular, ens les tornarem a trobar d'aquí 4 dies. El que volem és que es canviï la mirada. I per tant, hi ha temes com uns ingressos mínims per les famílies. Tenim famílies que no tenen ingressos. Tot el tema del salari mínim, treballadors, treballadores pobres. El tema d'habitatge, pobresa energètica. Les famílies que són un adult i dos nens, o els nens en general per sota 16 anys, que ara mateix és la població més exposada. Vull dir, això s'ha de fer pensant no només en l'ara o en el mig termini, sinó en la societat que volem construir de cara a demà.
Segons l'Eurostat, l'estat espanyol és el tercer país de la Unió Europea on més ha crescut el risc de pobresa en els últims 7 anys, i a més l'estat se situa en un 6è lloc en risc d'exclusió social per darrere de Bulgària, de Romania i de Grècia, tot i aquesta millora respecte de l'any 2015. La situació a Catalunya és gaire diferent?
Bueno, la situació a Catalunya en aquest sentit també és molt similar. O sigui, el risc de pobresa ha disminuït gairebé 2 punts, no?, l'any 2015, però encara afecta el 19% de la població. Després hi ha dades que són difícils a vegades de determinar, perquè veiem que, per exemple, a nivell de les llars han baixat els ingressos, però és que, a més, han pujat el nombre de persones per llar. Per tant, clar, el que hem de fer és moltes vegades creuar variables per veure realment de què estem parlant. Quan estem parlant de protecció social, a vegades veiem que ha pujat en general la protecció social, però en realitat ha pujat perquè a nivell demogràfic la població és més gran i el que pugen són les pensions. Per tant, no és cert que pugi la protecció social. Puja un segment d'aquesta població que va adreçat a les persones grans, que evidentment és molt important, però que moltes vegades aquestes persones grans, justament per això, estan sostenint unitats familiars, amb tot el que comporta.
I tot plegat dependrà la capacitat d'acció del govern i de les institucions que hi poden donar suport, dependrà, entenc, que del desbloqueig dels pressupostos de l'any que ve.
Evidentment, la qüestió dels pressupostos per nosaltres és un tema important. Nosaltres vam entendre, i així ho vam transmetre, que per una qüestió de responsabilitat enteníem que s'havien de cercar fórmules per poder tenir pressupostos. Clar, no ens podem aturar en una situació així, en cap situació, però una situació així encara menys, i efectivament això és un tema que ha dificultat tota la posada en marxa del pla i de les mesures que teníem establertes. I nosaltres sempre que fem un missatge en aquest sentit a tots els partits polítics, el que fem és d'alguna manera portar un altre cop a col·lació la funció que tenen de governar per tots, per totes, i per tant d'establir els acords i pactes necessaris perquè sigui sostenible el nostre model social.
Si podem fer, ara seria reduccionista, més no poder i molt generalista, però podem determinar quina és la mesura més urgent per frenar això que vosaltres qualifiqueu de fenòmens alarmants? Ara mateix, si haguéssim de dir-ne 3 o 4, quines són per tu?
Sí, 3 o 4 sí que les podríem establir. O sigui, tenim qüestions vinculades a l'habitatge, que són molt importants.
Abans ho deia, sí.
Tot el tema d'ocupació, i per ocupació entendríem no només el garantir l'accés a ocupació de qualitat dels joves, sinó també tota la situació dels treballadors
més grans de 50 anys,
aturats de llarga durada, i treballadors i treballadores pobres, que també en tenim un percentatge al voltant de l'11%,
que tenen nòmina, que cobren diners, però que no arriben a final de mes.
Efectivament, que aquesta és una situació que nosaltres entenem que també és molt i molt greu. Després tot el que té a veure amb les famílies sense ingressos, hi ha la qüestió de les rendes, de les prestacions, que és absolutament important i necessària. És un debat que arrosseguem al nostre parer des de fa massa temps. I després hi ha una qüestió que és molt rellevant, i és que si entenem, bueno, entenem no, si sabem que la població és posada sota de 16 anys, hem de fer un canvi, l'hem de fer també amb una aposta clara per educació, perquè sabem que amb aquesta franja d'edat és molt més fàcil que després la pobresa no tingui entrada i sortida, sinó que realment es cronifiqui. I aquí s'ha de fer una aposta, i una aposta també per un altre tipus de mirada, per una educació que comenci als 0 anys.
Ara parlaves de garantir uns mínims ingressos. Què és prioritari, aplicar una fiscalitat progressiva o reformar la renda mínima d'inserció i aprovar la renda garantida de ciutadania?
Jo no vull triar, perquè les dues coses poden anar
són
de la mà.
Esclar.
I són necessàries. Són, a més, són d'ordres diferents, encara que estiguin vinculats. Hi ha una qüestió de les rendes que a vegades ens perdem amb contraprestacions, amb qüestions afegides, no? Perquè, clar, si donem una prestació hi ha d'haver alguna cosa a canvi. Per nosaltres, el tema del treball és un tema que s'ha de reformular. Potser en un futur la identitat no passarà tant pel treball. Hi ha altres fenòmens que estan incidint, com la robotització, hi ha altres qüestions. Per tant, hem de fer el debat de rendes, i no volem renunciar al tema de fiscalitat, perquè el tema de fiscalitat és un tema clau. I a vegades també se'ns diu, bueno, és molt difícil que podem declarar Catalunya lliure de paradisos fiscals, bueno, tot aquest tema d'evasió fiscal, però nosaltres diem, bueno, encara que sigui difícil, és important que ho enunciem, perquè ja expressa una intencionalitat. Per què no ho estem fent d'una manera més clara, això? Algú ha de començar a posar fil a l'agulla a aquest tema.
Una altra qüestió. L'impacte de la immigració creixent en les balances de la igualtat o de la desigualtat a Catalunya.
A veure, la població migrada és una de les poblacions, és un altre dels temes que nosaltres portàvem al manifest, perquè és una de les poblacions que està patint també més tot el tema de desigualtat, molt vinculat també al tema d'ocupació, perquè són persones que han viscut irregularitats sobrevingudes, perquè s'han quedat sense feina. Per tant, nosaltres el que pensem és que els hem d'oferir uns plans d'ocupació específics perquè puguem atendre aquestes realitats. Hi ha una qüestió que té a veure amb tot l'accés a la sanitat, que també els ubica en una situació de moltíssima vulnerabilitat, i després hi ha quelcom que és de caire no ben bé simbòlic o cultural, però nosaltres entenem que cal més formació en matèria d'interculturalitat, perquè si no entrem fàcilment amb l'estigma, amb la culpabilització, i ens costa realment creure'ns que som, entenem que som una terra d'acollida.
Sonia Fuertes, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que quedi dit que en aquest manifest contra la pobresa s'aplaudeixen algunes iniciatives que ja funcionen a Catalunya. Si ara mateix aneu al web, al podcast dels Solidaris, a catradio.cat, allà on hi hem penjat aquesta mateixa entrevista que hem fet a la Sònia Fuertes, en el mateix clip, i podreu escoltar l'exemple del programa Làbora a mans de 25 entitats de la ciutat de Barcelona. Va, que marxem. Els Solidaris som l'Eva Pineda, el Ricard Garcia, la Marta Molina, que aquests dies és al Brasil, que ha anat per feina, però que torna molt aviat, no us preocupeu, i l'Adrià Bas, contents de dir-vos, avui sí, fins la setmana que ve. Que vagi bé, adeu-siau. They say...